Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda! Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la duu Quima Parra i us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem! Un salconduit, expedit fa 600 anys per Alfons el Magnànim a Joan d'Egipte Menor, li permetia circular lliurement per tot el territori. Era la primera evidència històrica que certifica la presència del poble gitano a la península Ibèrica. També existeixen documents similars que testifiquen la presència de grups vinguts d'Egipte Menor, el primer del segle XIV a Grècia i als Balcans, el segle XV al centre i a l'oest d'Europa i, finalment, el segle XVI arreu del continent. Per conèixer les característiques de la diàspora gitana per a Europa, tenim amb nosaltres a David Comas. Hola, David.
Hola, Cristina, com estàs?
Bé, encantada de tenir-te.
Igualment.
David Comas és catedràtic de genètica a la Universitat Pompeu Fabra i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva UPF-CSIC. Es va formar a la Universitat de Barcelona, on es va doctorar amb premi extraordinari. Ha estudiat la diversitat genètica humana amb especial atenció a les poblacions com la basca, la gitana i comunitats amazòniques i nord-africanes. David és reconegut tant per la seva qualitat amb la recerca de poblacions històricament subrepresentades com pel compromís amb la comunitat. No debades, el 2018 va estar reconegut amb el Premi FAGIC, és a dir, de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. Això és un goig, no, David?
Un goig i un reconeixement que em va fer molta il·lusió, si t'he de ser sincer.
Sí, no m'estranya. Parlem una mica primer sobre diversitat genètica i diversitat humana, no? Com ens ajuda la genètica a entendre millor l'origen i la història dels diferents pobles?
Sí, en general, la diversitat genètica ens dona una idea sobre quina ha estat la nostra història. I si mirem la història de la nostra espècie, dels humans, veiem que genèticament som molt poc diversos, bàsicament perquè hem tingut un origen molt recent. En termes evolutius, els 200.000 anys de la nostra espècie és gairebé un sospir. I, per tant, aquests 200.000 anys han estat poc temps per acumular moltes diferències entre els individus humans. I, per tant, el que ens està dient aquesta baixa diversitat, primer, és que som una espècie molt, molt recent. I, a més, el que veiem és que hi ha més diversitat a les poblacions africanes. Què vol dir això? Doncs que el nostre origen, l'origen de la nostra espècie, és un origen africà i que les poblacions africanes han tingut més temps, encara que poc, però més temps que la resta, de diferenciar-se, d'acumular diferències. I per això veiem més diversitat en les poblacions africanes que en les poblacions no africanes, en aquest cas.
Perquè d'Àfrica no sortirien tots,
no,
sortiria una part
del... Va sortir una part de la diversitat que hi havia en aquell moment... A l'Àfrica va sortir i va colonitzar la resta de continent.
Si anem als gitanos, tu els vas estudiar fa uns anys, per això et van donar el premi. Com va ser?
El nostre grup vam començar a estudiar els gitanos ja fa gairebé 15 anys. Ens va interessar molt la història dels gitanos perquè les poblacions europees genèticament són molt, molt similars les unes a les altres. Hi ha molt poca diversitat. Si els comparem amb altres poblacions, com per exemple el que parlàvem abans, les poblacions africanes. Però dintre d'aquesta homogeneïtat hi ha poblacions que destaquen. Hi ha poblacions que destaquen perquè presenten una diversitat diferent. I una d'elles és la població gitana, bàsicament perquè la població gitana té un origen diferent de la resta de les poblacions europees. I aquest origen és un origen a l'Índia, al subcontinent indi. I per això presenten una composició genètica lleugerament diferent de la resta de poblacions europees.
I com sabeu que el seu origen és el subcontinent indi?
Mira, no em posaré medalles, perquè això no ho sabem exclusivament per la genètica. De fet, va ser ja al segle XIX que ja els lingüistes ja van donar la primera pista sobre l'origen al subcontinent indi, perquè la llengua romaní, no, la que parlen a la majoria dels grups gitanos, està emparentada amb les llengües indoiranianes. I, per tant, es va postular aquest origen, doncs, al subcontinent indi per aquesta similitud lingüística. Va ser més tard que altres estudis antropològics i la genètica va refinar una mica mica més aquest origen al subcontinent indi.
No ho deien abans, no es deia. La paraula gitano ve de la paraula gipsi, que vol dir d'Egipte Menor.
D'Egipte Menor. El que passa és que Egipte Menor abans era un territori molt més ambigu i molt més extens que l'actual Egipte, no? Seria com Orient Mitjà, diguéssim, no? Era una part d'Orient Mitjà. I, per tant, quan els gitanos arriben a Europa, venen de l'Orient Mitjà, és a dir, venen des de l'Índia, passen per l'Orient Mitjà fins a arribar a Europa. I, per tant, les poblacions europees parlaven d'aquells individus que venien d'aquest Egipte Menor, no? d'aquest Orient Mitjà. També s'ha de dir que la història dels gitanos, la història escrita, és una escrita per d'altres, no per ells mateixos. I, per tant, per això ens ha arribat el nom de gipsi, de gitano,
clar,
perquè eren els altres que escrivien la història, no? Perquè ells, el poble gitano té una història apòcrifa, no l'han escrita ells mateixos.
I ells mateixos, a ells mateixos, com es refereixen?
Depèn de la comunitat gitana. Per exemple, a la península Ibèrica o en parts del continent americà no tenen cap problema en utilitzar el terme gitano o similars amb altres llengües, però en altres parts d'Europa, per exemple, té connotacions molt pejoratives, aquest terme ha estat molt, molt discriminatori i, per tant, es fan parlar de poble romaní o poble rom. Van sortir de l'Índia, del nord-oest del subcontinent indi. Veiem que les poblacions que actualment habiten aquesta regió geogràfica tenen similituds genètiques amb les comunitats gitanes actuals i per això podem deduir, per aquesta similitud genètica, que segurament el seu origen va ser al nord-oest de l'Índia. D'allà, ràpidament, creuen el que seria Orient Mitjà, tot el que era l'antiga Pèrsia, fins a arribar al Anatòlia, a Turquia, i d'allà cap a Grècia, saldrien cap a Grècia, i els Balcans s'assentarien durant molt de temps, i des dels Balcans colonitzarien tota la resta del continent europeu.
Aquest camí el van fer ràpid?
Segurament va ser bastant ràpid des del nord de la Índia fins als Balcans. Sembla que allà els Balcans sí que van estar durant un parell de segles doncs, més o menys assentats i després van colonitzar en aquell moment tot el continent europeu.
I com ho sabeu? Perquè incorporen gens locals?
Nosaltres ara sí. Si mirem la composició genètica de les poblacions gitanes actuals, veiem que tenen totes un component indi i que aquest component indi és molt similar a tots els grups gitanos actuals i després veiem que tenen un component més europeu. I aquest component europeu depèn de cada comunitat gitana. Per exemple, les comunitats gitanes de la península tenen un component europeu molt similar als ibèrics actuals, mentre que les poblacions escandinaves de gitanos, el seu component europeu és aquest component europeu més escandinau. D'acord? És a dir, que tenen un origen comú, aquest substrat indi comú, però cadascuna d'elles després, un cop arriben a Europa, adquireixen, es barregen amb poblacions autòctones europees diferents. Van passar una temporada àmplia als Balcans i allà sí que adquireixen tots aquests components balcànics que veiem a totes les comunitats.
D'acord.
És a dir, veiem aquest component indi, que és comú, aquest component d'Orient Mitjà, que és poc, però que també és comú a tots els grups gitanos, aquest component dels Balcans, que també és comú a tots els gitanos, i després cada grup gitano té components específics d'altres regions d'Europa.
Que bonic.
És molt interessant.
Sí.
La història dels gitanos és extremadament interessant. I és molt poc coneguda.
Coneguda i a Catalunya?
Doncs a Catalunya arriben tal com has dit tu, les primeres evidències històriques escrites que tenim doncs són del començament del segle XV i segurament arriben com arriben a altres llocs d'Europa. No? Arriben per difusió, amb aquesta diàspora, van arribant als diferents territoris i arriben a Catalunya, doncs això, al començament del segle XV.
Fa 600 anys, que és el que se celebra enguany.
Segurament una miqueta més de 600 anys. Eh?
Això t'anava a dir, clar, sí. Si hi ha un document és probable que estiguin abans.
Exacte,
no?
Arriben, o sigui, el primer document és de fa 600 anys i és el document que nosaltres prenem com de partida, però segurament abans ja hi havia hagut contactes, hi havien arribades anteriors que no, segurament no van estar documentades.
Clar, perquè venien en aquell temps, viatjava a peu o a cavall.
Exacte.
O amb carro, no?
Exacte.
Com tothom. Per tant, les diferències genètiques entre gitanos catalans i d'altres llocs d'Europa és deguda a aquesta mena d'assentament aquí, a diferència dels altres,
exacte,
no? El que ens has explicat ara
exacte
fa un moment.
Nosaltres el que veiem és que si mirem les diferents comunitats gitanes a Europa, veiem que totes tenen un substrat comú, però que cadascuna té algunes especificitats. I aquestes especificitats, tal com he dit, doncs depenen de les barreges que han tingut posteriorment. Però també els grups de les comunitats gitanes també han patit el que nosaltres diem colls d'ampolla. Què vol dir això? Doncs que de grups més o menys grans es produeix una reducció del nombre d'individus, no? Això que seria el coll d'ampolla, hi ha menys individus, i això fa que la seva diversitat doncs, es redueixi. I això pot fer que diferents comunitats gitanes siguin diferents no només per aquesta barreja amb diferents poblacions locals, sinó perquè també aquests colls d'ampolla el que fan és que aquesta diversitat, doncs, per atzar, variï una mica. I això és el que veiem nosaltres a les comunitats gitanes actuals. Moltes d'elles han patit aquests colls d'ampolla, aquesta reducció del nombre d'individus. Aquesta fragmentació, aquest aïllament, ha fet que siguin diferents entre elles.
Aquests colls d'ampolla els relacioneu amb les persecucions que han tingut, perquè ha estat un poble que en algun moment ha tingut...
Ha tingut persecucions des del primer moment que arriben a Europa. Algunes de les comunitats són ben rebudes, però per temps, un període de temps curt. Després, totes elles han patit una persecució, algunes molt importants, l'exemple més clar seria el del règim nazi. Però no és l'única, és a dir, durant tota la seva història han estat perseguits. I de fet, a la Península Ibèrica tenim la gran batuda del segle XVIII, no? Doncs que també és una de les repressions més fortes, no?, que també pateixen els gitanos al llarg de la seva història.
Hi ha un llibre molt bonic que ho explica, ho deixaré penjat a la web, i és molt bonic, i t'explica justament com Ferran VII...
Qui ordena tota aquesta gran batuda.
Explica i és bastant cruel. Tu, quan et vols acostar a una comunitat com la gitana, com proposes un treball genètic a una comunitat amb aquestes característiques i amb tant de dolor a les esquenes?
És complicat. Sempre és complicat arribar a minories. És difícil, però en el cas del poble gitano és especialment difícil perquè han patit molt, han patit una persecució molt gran. I entrar dins una comunitat que ha patit aquesta persecució, la primera reacció és com de rebuig o de
desconfiança,
d'incertesa, i per tant és complicat la primera aproximació. Jo també t'he de dir que vaig tenir bastanta sort, perquè hi havia persones de la comunitat gitana i de la FAGIC en general, de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, que es van interessar molt pel tema. I de fet, si em deixes que t'expliqui una anècdota...
T'ho demano.
Jo havia publicat un petit articlet sobre gitanos i per casualitat va sortir en un petit retall de diari. Aquest petit retall de diari el va veure una persona que treballava a la FAGIC i em va trucar al meu despatx. I em va dir, mira, jo treballo a la FAGIC, m'interessa molt aquest tema i m'agradaria, doncs, si poguessis venir a explicar-nos-ho, no?, a la nostra associació. I li vaig dir que sí, que evidentment que sí. I llavors em va dir, ah, doncs molt bé, doncs jo ja faré la consulta i ja et trucaré. I va penjar. I jo vaig pensar, on dia, no li has demanat ni el nom, ni el telèfon, ni res. I va quedar així. I al cap d'un any em va tornar a trucar la meva amiga, deixa'm que ho digui, la meva amiga Alba, i em va dir, hola, mira, no sé si te'n recordes de mi. Dic, sí, perfectament, em diràs ara el teu nom, el teu número de telèfon, abans de que continuem la conversa. I llavors, doncs, res, amb aquesta conversa vam continuar, vam entrar en contacte, vaig anar a la FAGIC i els hi vaig explicar quin tipus d'estudis fèiem sobre poblacions en general. I llavors ells es van interessar molt i van dir que potser podríem fer un estudi més extens
de la seva població
dels gitanos. I llavors hem estat treballant i encara treballem amb aquest estudi de la població gitana a la Península Ibèrica.
I us van donar finançament per poder trobar
les mostres. Això i encara estem treballant amb això. Vam anar a recollir mostres per tota la península i després ara les estem analitzant al laboratori. Alguns resultats ja estan publicats i altres estem en vies de publicació.
Si pots explicar-nos quins són els estudis que heu fet.
Sí, hi ha diversos estudis, però així com a coses generals, a part de les que ja hem dit, d'aquestes, de que la població de gitanos de la Península Ibèrica doncs, tenen un component que s'assembla més als no gitanos de la Península Ibèrica perquè s'han barrejat amb ells. Però també, per exemple, veiem diversitat a les poblacions gitanes de la Península Ibèrica però veiem que estan més estructurats geogràficament que la població no gitana. Vull dir que els gitanos de Catalunya s'assemblen més entre ells, els gitanos d'Andalusia s'assemblen més entre ells, els gitanos del centre de la península s'assemblen més entre ells, si els comparem, per exemple, amb població no gitana. Per exemple, els catalans entre nosaltres ens assemblem entre nosaltres, però també ens assemblem una miqueta als andalusos i ens assemblem una miqueta genèticament als del centre de la península. En canvi, els gitanos, veiem que aquesta diversitat està més estructurada geogràfica. Val? Per tant, veiem que hi ha hagut...
Una pregunta, sí, David. Digue'm. La població gitana s'assembla més catalana,
sí,
als catalans països o als francesos?
No, la població gitana de Catalunya s'assembla més a la població gitana de la península Ibèrica i a la població gitana del centre d'Europa i a la població gitana dels Balcans.
Vale, només sí? que la influència dels paios és una traça.
Exacte, però el que passa és que si mirem els gitanos catalans, veurem fragments del seu genoma que són semblants als paios de la península Ibèrica,
clar,
perquè s'han barrejat amb ells.
Clar.
Els gitanos, els qui s'assemblen més és als gitanos.
Vale.
O sigui, això...
Això és així.
Això és així.
I llavors ara esteu trobant aquesta estructura geogràfica.
I també veiem, per exemple, que hi ha llinatges exclusivament, per exemple, nosaltres quan parlem de llinatges materns o llinatges paterns, quan parlem del cromosoma I o l'ADN mitocondrial, que seria un anàleg al cromosoma I, el que veiem és que hi ha llinatges que són exclusivament dels gitanos, és a dir, que han tingut un efecte fundador i que es troben a totes les poblacions gitanes i que no trobem a la població paia, a la població no gitana.
Podeu distingir si hi ha hagut més aportació per la via femenina o per la masculina?
Sí, això ho veiem. I veiem que les poblacions gitanes, que no han estat mai totalment aïllades, les poblacions gitanes sempre han tingut aquest contacte amb altres poblacions, s'han barrejat amb altres poblacions, però veiem que la introducció d'individus a la població gitana ha estat majoritàriament femení. Veiem que han entrat més dones paies a les poblacions gitanes que no homes paios a les poblacions gitanes. Això no vol dir que no hi hagi hagut homes paios.
Clar,
que s'han entrat,
sí, sí, sí.
Però veiem aquest biaix sexual, on hi ha hagut més introducció de llinatges femenins a la població gitana que de llinatges masculins.
I amb Llatinoamèrica, les comparacions amb Llatinoamèrica, es pot trobar una traça que hi hagués hagut un desplaçament de gitanos de la península cap al continent americà?
M'encanta que em facis aquesta pregunta, Cristina.
Oh, que bo.
Per què? Perquè no tenim cap dada de gitanos del continent americà. I aquest és el projecte que estem ara embarcats, que és fer l'estudi dels gitanos al continent americà. Sabem que hi ha població gitana molt, molt abundant al continent americà, especialment doncs, el que seria els Estats Units, Brasil, Argentina. Hi ha unes poblacions gitanes importants. Em sembla que el Brasil és gairebé 1 milió d'individus de gitanos, per tant, no és gens menyspreable. I el que estem intentant ara és, amb col·laboradors de tota la Llatinoamèrica, intentar doncs engrescar les comunitats gitanes de tot Llatinoamèrica per començar aquest estudi. Hem començat per alguns països, per alguns contactes que teníem, al Brasil, a Xile, estem ara començant a Colòmbia i també a Mèxic, i de fet ara vinc d'una videoconferència amb uns companys de l'Argentina perquè estem intentant també a mobilitzar la comunitat per començar a estudiar.
No passeu per Canàries?
Per Canàries no passem.
I no ho heu pensat?
No ho hem pensat. No sé per què. No hem pensat.
Ahí te lo dejo.
Gràcies pel suggeriment.
Sí, perquè...
No hem pensat passar per Canàries.
Perquè passaven, tots passaven.
Sí, passaven.
I alguns es van quedar.
Sí.
No sé si gitanos o no.
Clar, no ho sabem. I hi ha molt poc registre històric sobre aquesta... Jo el que anomeno segona diàspora dels gitanos. No? La
Clar.
Primera diàspora seria des de la Índia fins a Europa i el que jo anomeno la segona diàspora, que seria des d'Europa fins al continent americà. I tenim molt poques dades, són dades molt fragmentàries i per això jo crec que la genètica ens pot donar també alguna pista sobre tot això. A més, sabem que al continent americà no van arribar una única onada, sinó que va arribar onades a partir del segle XV, però també onades molt més recents. Al segle XIX, segle XX, sabem que hi ha hagut moviments de grups gitanos cap al continent americà. I, per tant, segurament ens trobarem una riquesa molt gran quan estudiem aquestes poblacions, no només perquè són diferents onades, sinó perquè segurament s'han barrejat amb poblacions molt més diverses que les europees, potser amb poblacions descendents de natius americans o d'africans. I, per tant, estem ansiosos per veure què ens pot dir la genètica sobre la seva història.
Que interessant. I a través de qui feu les connexions?
Fem a través de col·laboradors nostres, però també a través d'associacions gitanes d'allà.
Lògic.
És a dir, depenent del país o de la regió, ja estan més organitzats o menys aquestes comunitats i, per tant, contactem amb les comunitats per veure si estan interessades a participar en aquest tipus d'estudi.
Alguna cosa més de la població gitana?
De la població gitana sí que és una de les coses que m'agradaria esmentar és el tema de l'identitat. Nosaltres també vam treballar amb la FAGIC, amb sociòlegs, per intentar veure com podíem definir el que és ser gitano. No ho podem definir geogràficament, no tenim, és un poble transnacional, viu a tot arreu. No el podem definir tampoc com a religió, perquè diferents comunitats gitanes tenen religions diferents. No el podem definir fins i tot lingüísticament, encara que hi hagi una llengua comuna, hi ha moltes comunitats gitanes que han perdut la llengua. És a dir, aquí a la Península Ibèrica gairebé s'ha perdut el caló, s'ha gairebé perdut, hi ha individus que l'estan reprenent. La població gitana, el dia a dia, parlant castellà, català o...
Amb traces de paraules,
exacte,
però
paraules,
prou, no?
Que paraules que han vingut al català i al castellà, que han estat incorporades del
per exemple?
Romaní. Xaval, per exemple, és una paraula d'origen en romaní. Doncs el que us deia, a nosaltres ens quedava el dubte de com definir, no?, el que és la identitat gitana. I llavors, després de fer aquest estudi amb aquests companys, alguns d'ells gitanos, de sociòlegs... Quan recollíem les mostres, vam aprofitar per preguntar doncs, què és el que consideraven ells que era ser gitano, no? I hi havia característiques comunes a totes les comunitats gitanes, no només a la Península Ibèrica, sinó a tota Europa. I la que era més comuna a tothom era l'antigitanisme, que els definia aquest odi, aquesta discriminació contra el seu poble. I és una de les coses que...
És impactant.
A mi em va impactar molt aquest. Hi ha altres coses, eh? Hi ha, per exemple, el respecte a la família, el respecte a la gent gran. Totes les comunitats tenen aquest denominador comú. Però una de les coses que sortia a totes les entrevistes era aquest antigitanisme, i és terrible. És a dir, és terrible. Us ho volia compartir perquè a mi em va sorprendre, no?
M'agrada, sí.
I és una cosa que no ens adonem, els paios, del que han sofert tota la comunitat gitana al llarg dels segles, que una de les coses que els identifica més és aquesta discriminació que han patit al llarg de tots aquests segles.
No, t'agraïm molt que ho hagis compartit amb nosaltres, perquè hem d'aprendre tant, no?
Sí.
Digues.
No, i després una altra cosa.
Ui,
que
tant,
també...
Totes les que vulguis.
Quan parlem de la genètica, perquè erròniament moltes vegades es pensa que aquesta identitat ens la podrà dir la genètica, no? Tu em pots dir si jo sóc gitano o no sóc gitano. Vull treure aquest estigma, perquè no, o sigui, la identitat va molt més enllà del que és la genètica. La identitat va, doncs, amb una llengua, amb uns costums, amb unes tradicions, i la genètica pot ajudar una mica, però no identifica a una persona si és o no. Ara parlem de gitanos, però això és vàlid per qualsevol altra població, eh? Si la genètica pot definir-me si sóc o no d'aquesta població, no? I hem de ser molt conscients. I també deixem una altra anècdota, ja que estem d'anècdotes, no?
Totes les que vulguis, David.
Quan nosaltres fem aquest tipus d'estudis, el que fem normalment és fer un retorn dels resultats a la comunitat. I en aquest cas, doncs, vam fer ara farà un any, una cosa així, un retorn dels nostres resultats a la comunitat gitana. És a dir, els vam reunir, vam fer un petit acte, vam exposar diferents qüestions, doncs, sociològiques, lingüístiques i també les genètiques com a retorn. I després estàvem fent com un petit aperitiu i llavors va sortir el tema aquest de la identitat gitana. I si es podia dir si un individu era gitano o no gitano per l'ADN. I jo els vaig dir, això no té sentit, hi ha altres coses que fan molt més gran aquesta identitat i que identifiquen els individus. I recordo una gitana que va dir, jo sempre ho deia això, perquè la meva àvia sempre em deia que si un diu que és gitano, és gitano. Per tant, deixeu-vos d'històries, la identitat és allò que nosaltres pensem que som. I jo crec que és el que... el que identifica una persona, no? Aquesta identitat de jo em defineixo com a gitano, per tant, no hem de dubtar d'això.
Em fa pensar en un article que vau publicar ja fa bastants anys, va ser dels primers articles en publicar-se en Història de les Poblacions Humanes, el famós article dels bascos.
Sí.
Que llavors parlaven que si l'RH, que si no, i en
Exacte.
Realitat l'RH és... És res. Fes-me un comentari.
Vinga, t'agafo el comentari dels bascos, perquè també aquest que dius tu era un article fa molts anys, quan sempre l'origen dels bascos també ha estat molt controvertit, no? Aquesta identitat dels bascos, i també s'ha dit, no, si els bascos eren molt diferents, si els bascos no eren tan diferents, i sempre hi ha hagut aquesta controvèrsia, no? Nosaltres ara fa 4 anys també vam fer una anàlisi exhaustiu de la població basca a nivell microgeogràfic. Què vull dir amb això? No només agafar un grup de bascos i dir, mira, aquests són els bascos i els comparem amb altres poblacions europees o mundials, sinó que vam anar amb col·laboració amb lingüistes a recollir mostres, però de regions molt petites dintre del País Basc. És a dir, que els 4 avis havien nascut en aquella regió específica on es parlen els diferents dialectes.
8 apellidos bascos.
Exacte, però estructurats geogràficament.
Sí, sí.
És a dir, no bascos en general, sinó d'aquesta regió del Baztán, o aquesta regió de Guipúscoa, o aquesta regió on es parlen aquests dialectes. I al final, les nostres anàlisis el que van concloure és que els bascos són lleugerament diferents a la resta de poblacions ibèriques, val? I aquest, agafeu-me lleugerament com vosaltres vulgueu, aquest lleugerament pot ser més ampli o més petit, i aquesta diferència es dona en èpoques després de l'edat del ferro. Què vull dir amb això? Que la població basca de l'edat del ferro era similar a la població de la resta de la península ibèrica. Què passa després de l'edat del ferro? Després hi ha tota una sèrie de migracions que afecten a tota la península ibèrica i no tant al País Basc, als bascos. Per exemple, sí, la romanització o tota la influència del nord d'Àfrica que arriba a la península ibèrica. Els bascos queden aïllats d'aquestes migracions posteriors i això és el que fa que siguin lleugerament diferents de la resta de la península ibèrica. No és que tinguin un origen diferent, no és que hagin tingut alguna història molt, molt extraordinària, sinó que realment jo diria que els bascos són els realment autòctons de la península ibèrica, els que van quedar sense aquestes migracions posteriors.
O sigui, més ibers.
Més, sí, tenen aquest component més autòcton de la península.
Que bonic. I fa gràcia això, la senyora, l'àvia d'aquesta companya teva, de la Fagic,
que... Aquesta senyora, era una senyora gitana que estava
allà. Que deia que su abuela decía que se siente gitano, cual es como los vascos, ¿no? Que uno de Bilbao nace donde quiere.
Exacte, però és això, és dir, si un... Hi ha molta gent que diu, no, és que aquell és gitano o no és gitano. No, si ell diu que és gitano, és gitano.
I s'ha acabat el bròquil.
S'ha acabat la discussió.
Volia preguntar-te, David, com vas saber que et donaven el premi de la FAGIC?
Em van trucar. O sigui, em va fer molta il·lusió, no t'ho pots imaginar. Ells no s'imaginen la il·lusió que em va fer.
Que bé. Ja per acabar, et volia fer una pregunta que no sé si té massa resposta, probablement en té molt poca. Tots els humans compartim un mateix origen. Només diferim en un 0,1% del genoma, si no menys. Per què posem tant focus en el que ens separa i no en el que compartim? No tens cap idea o tens alguna idea?
Sí, però jo crec que és com tot a la vida, el que ens fa singulars els uns als altres. Sempre ens fixem en el que ens fa singulars els uns als altres. Si jo et miro tu, miro una altra persona, miro què ens diferenciem, no?, per reconèixer-te més a tu o a l'altra persona. I jo crec que va per aquí, que ens fixem en la diferència per singularitzar aquell individu, aquell grup. Una altra cosa és que fem un judici sobre aquesta diferència. Aquest és el problema. És a dir, quan jutgem aquesta diferència, quan creiem que aquesta diferència és més és menys del que nosaltres pensem. Però que fixar-nos en la diferència és una cosa que fem al dia a dia, per identificar les coses.
Sí.
És a dir,
sí.
Veiem les coses, identifiquem les coses, perquè no són totes iguals.
Ens agrada posar noms als humans. No,
això ens agrada molt classificar. Aquesta és una de les coses que sempre, quan estic fent classe, sempre els dic als meus alumnes, que ens agrada molt classificar tot, la natura. I la natura moltes vegades no la podem classificar amb caixetes discretes, amb entitats discretes, no? I aquest és moltes vegades el nostre problema. És el problema, per exemple, de quan parlem del racisme, no? O sigui, diem, quantes races hi ha? És que ni els racistes es posen d'acord amb quantes races hi ha. Per què? Perquè la diversitat humana és un continu. No hi ha diferències discretes on puguis dir aquí comença una població i aquí s'acaba una altra. I amb aquest continu és molt difícil posar aquestes barreres. I, per tant, no té sentit parlar de races dintre de la nostra espècie perquè la nostra diversitat és contínua, no és discreta.
Molt bonica reflexió. Ens la quedem.
Molt bé.
I ho deixem aquí.
Molt bé, se m'ha fet molt curt.
Sí,
Cristina.
A nosaltres també. T'haurem de dir que tornis, David, ho sento.
Ja saps, encantat, eh? Sí. Jo encantat de venir a veure's i a parlar una estona amb vosaltres.
I nosaltres també. Doncs diem adéu a David Comas, agrair-li que ens hagi explicat aquesta part de la nostra història. Els oients, us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVoox, ja sabeu que du dues os, i el blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra, a la taula de so, i Cristina Junyent, qui us parla. Adeu! I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.